Que és el que no han de fer mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
Venir.
Xiu Xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
Jordi Suárez, com han anat aquestes vacances? Ben tornat.
Moltes gràcies, han anat molt bé, però ara que he arribat aquí t'he de comentar ja una cosa.
Sí? Què passa?
I és que crec que per guanyar-me un extra faré una altra feina. No sé si me dones esteu per mi, com a directora del programa.
No ho sé, però... a veure, tu ets lliure de fer el que vulguis, està clar, però quina altra feina vols fer?
Idò, mira, és que és molt interessant això.
A veure.
He llegit en el Diari de Mallorca que a l'aeroport de Palma han posat animadors per alleugerir la caminada dels passatgers pels passadissos de la terminal. I clar, jo, amb el meu títol de monitor de temps lliure, és que m'agafen segur. O sigui, ja
està. Han posat animadors perquè les caminades són tan llargues que ha d'haver gent que animi a la gent a arribar a la terminal.
Exacte.
Però i què fan? Et diuen, va, que ja arribau, va.
Exacte, potser fas un ball perquè sigui més dinàmic. Els hi fas una dinàmica, un joquet...
Una dinàmica de grup perquè, claro. perquè el viatge no claro. decaigui a la llarga caminada de
la terminal. Perquè després ja s'havien romput el gel i puguin xerrar entre ells.
O sigui, fan l'aeroport més gran o més llarg, com li vulgueu dir, i a damunt vos han d'animar pel camí.
Faltaria, ja que ho fan.
Tanta sort que jo he optat aquest estiu per no agafar cap avió, perquè és com quan estàs enfadat i et diuen «Venga, no t'enfadis, riu, que estàs més guapa». Mira, això me fa posar-me encara més de mal humor. Seria un símil, per jo.
M'estàs llevant les ganes de fer d'animador, eh?
És que, Jordi, no m'apareix una bona idea.
Jo vull que la gent rigui, no que me posi mal les cares.
És que jo crec que a l'aeroport el que manco se necessita són animadors, perquè és un territori hostil. Hòstil. Tanta sort que nosaltres no tenim energia d'animador d'aeroport. Jordi, nosaltres som...
Tenim una altra energia
més alegre.
A més, van a ser terminal i quan arriben comencen. Ja som aquí.
Ja hem arribat. Ja som aquí. Ja hem arribat.
Veus? Pots fer moltes coses, eh?
A veure, m'agrada. Vinga, fes-ho i ja mos ho contes.
Ja vos contaré. Vos aniré informant.
Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.
Cada nit et sa millor mentre te canto una cançó que no arribi al sol. I en sa força d'un temporal no moris il·luminen cançons per una mica. Tu diràs que encara som un sentimental. Vos creuarem pas carrer o la que tal. Anar fent, te diré jo, refugiat rere un disfraç que amb paciència hi vaig cosint quan se fa de nit amb ses cordes de sa guitarra. Per on és ombra, vine, que això no camina. Cada nit et sa millor mentre te canto una cançó que no arribi al sol.
Beida, vos hem de dir una cosa, oients, estimada gent de Balears, per si no vos havíeu assabentat una notícia important. Fa molta calor.
Hace calor, hace calor, yo estaba esperando...
Així és, hace calor.
Hace calor,
no és cap misteri.
Ànims a tothom.
No és cap misteri, m'apareix, aquesta calorada que ha fet aquests dies. I atenció, perquè aquesta setmana tenim canvis.
Ara ets meteoròleg. De sobte.
Atenció, perquè la meitat del país gaudirà d'un alleujament tèrmic. O sigui, els hi baixaran les temperatures. Però l'altra meitat haurà de patir tercera onada de calor. I a veure si endevinau a quina meitat pertany les Balears. Idò, efectivament, aquí tindrem tercera onada de calor.
No, mare meva.
O sigui que just abans de començar el cap de setmana, el divendres, deixàvem enrere la segona onada i ara ja entram a la tercera.
Però, és a dir, no comencen ni acaben, sinó que se... són consecutives. Vull dir, s'entrellacen entre elles.
Ah, per això són ones de calor.
Exacte.
Clar, perquè ve una darrere
no comencen ni acaben, sinó
clar.
Que... és...
bé, i de la següent que estigui en el guió s'amarra un poc completament.
No, a veure, tal vegada hauríem de deixar de classificar-ho per onades. Simplement... no sé, una línia recta.
Sí, fa calor, ja està.
De calor, de calorada i ja està.
Jo crec que podríem ja estar. Que
una variable
que
sense canvis.
Que se'n diguin, fa calor.
Exacte.
I ja està. En tot cas, haurem d'anar alerta i, sobretot, mos hem de mantenir calmats, hem d'estar tranquils.
Tsunami de calor també m'agrada.
Tsunami de calor està bé, també. Perquè n'hi ha... sí. Però hem d'estar tranquils. Perquè resulta que els estius... fan que estiguis més de mal humor. O sigui, hi ha estudis que això ho diuen, així que si que vos xerren malament aquesta setmana haureu d'estar més tranquils i ja teniu la resposta.
La calor mos posa de mal humor?
La calor mos posa de mal humor.
Jo crec que sí, no?
Però està estudiat, això. Mm. En tot cas, no venim a xerrar de mal humor, sinó de ses nits de calor. Perquè mos han trobat un article en el Diari de Mallorca que comenta un mètode per passar millor aquestes nits de suor i desgràcia. Se tracta del mètode egipci. Bé, ara que ja hem entrat un poc a l'Egipte, estic un poc ambientat, sabeu que és una manera, aquest mètode egipci, de combatre la calor sense aire condicionat o fora ventilador, però abans d'entrar-hi. Com dus tus vespres, de moment, Tina?
Jo bé, perquè tinc aire condicionat.
Tot
gràcies a Déu.
Persones.
Sí.
Però què fas? L'encens abans d'anar a sopar, per exemple.
No.
Aquí també, aquí hi ha...
Soc una mica més ecològica. Jo me fic dins el llit i el program una hora. I ja està.
I ja està.
Sí.
És que hi ha gent que l'encén i l'apaga
ja
i vaig veure que això gastes més.
Si no faig això, això el program. És veure que si me despert de calor després l'he de tornar a encendre. Però poques vegades passa.
Bé, en tot cas, hi ha gent... que sí que ho passa ben malament.
Sí, jo ho tolero bastant bé.
Sí, hi ha gent que sí i hi ha gent que no.
Hola, hola, què tal? Com esteu? I d'això ara mateix no recordo un vespre en concret, no? Que d'aquests que has tingut tanta calor. Sí que me'n recordo un dia que me vaig aixecar xop, però xop, tot i que tenies ventilador en el cent. No dormíem amb aire condicionat, això és vera. Ara sí que dormim amb aire condicionat. En el pis de ball l'hem posat perquè ja no ha arribat un punt que no s'hi pot estar. Però el que més odia és aquesta sensació de que tens el ventilador posat, has intentat fer tot el possible, però t'aixeques suant. És una sensació horrorosa. Jo que és el que faig? Idò, de moment m'està funcionant, i el que faig, lo darrer que faig abans d'anar a dormir és fer-me una dutxa molt freda. Vaig al pati, enxuf la manguera i me donc sense sabó ni res, una dutxa amb aigua superfreda i el que faig és no assecar-me del tot. És a dir, aquest m'assec però parcialment. I me'n vaig a dormir, no bany al llit, però bé, estàs fresquet, no? Però ja després, quan tu despertis en el dia siguient, ja no ho puc controlar, perquè... malauradament, tot sol és el que és i pega directament de la persiana i te torres, no? Així que res, companys, espero que tingueu tots un bon estiu i desitjant escoltar els consells d'altres persones, a veure si aporto una solució. Vinga, una abraçada a tothom.
Una ferrada també a vosaltres, que mos envieu els vostres àudios @xiuxiu.tv3 i una ferrada en en Xavi ara, que és company, i mos ha volgut enviar aquest àudio. No m'ho pareix mal idea el que fa ell, que és donar-se manguera abans d'anar a dormir, eh? I amunt no s'aixuga del tot.
Jo és que me dutxes de matins. Però
ja.
Clar, també ara
jo
és molt
mala
idea.
Me pas no per sé. Aigua freda, bé, me dutx abans de sortir per la porta... El migdia, que és quan venim cap aquí, fa més calor. Coincideix. Que t'anava a dir, però el mètode egipci quin és? Que no me l'has dit encara.
El mètode egipci,
sí,
number part.
Sí, és que som aquí amb la musiqueta.
Exacte. És necessari. Consisteix en banyar lleugerament un llençol o una tovallola fina, amb aigua fresca, escórrer-la bé i doncs tapat.
Uf, però això té una pinta de constipat.
Exacte.
O sigui, has de dormir banyat, segons aquest
mètode.
Jo
també ho trobo un desastre, però
no
si ho diuen els egipcis, supos que els haurem de fer cas. La cosa és que la humitat se va evaporant i això refresca el cos i redueix aquesta sensació de calor durant la
nit.
No
ho sé, jo. Millor, 971-13-99-00, si voleu compartir vostres trucs per no passar calor als vespres, o millor dit, per refrescar-vos. 971-13-99-00, com sobreviviu en aquestes nits caloroses?
Per favor, i a veure si trobem una alternativa a banyar llençol.
Sí, no m'ho pareix gent, bona idea. No
encara així, aquest mètode és complet, eh? Perquè hi ha advertències. S'ha de banyar lleugerament. No t'has d'emocionar banyant llençol, que si no serà el mateix que passar el vespre dins la piscina, pràcticament.
Clar, no convé.
No convé. També convé ventilar l'habitació. És a dir, finestres obertes o un ventilador a poca potència, perquè si no te despertes en solo de rentadora que fa dos dies que no has estat,
sí,
i la cosa
olor
pot ser un desastre.
I si no vull fer tanta maniobra, és que això jo no me convenç.
I doncs mos han anat donant més mètodes.
A veure,
darrerament, els vespres, donc fatal per la calor. Va molt malament. I vaig veure per xarxes socials que si tu enfoques el ventilador cap a la finestra, fas que aquesta calor disminueixi una mica. Però bé, aquest truco no funciona si donc a de vora una persona, que és el que sol dormir jo, perquè visc en qualcú. I clar, he descobert que si aquesta persona no dorm amb jo a la mateixa habitació, en el mateix llit, és a dir, que se'n va dormir a una altra banda, jo dono superbé. Per tant, la solució de, malauradament, no és que se'n vagi a dormir al sofà, és posar l'aire, molt malauradament. Mira que no el vull posar perquè gasta dos vés, però bé, crec que és la solució més fàcil per dormir i poder superar aquestes vespres.
Jo crec que aquest oient l'ha clavada, deixar de dormir per allò.
Sí,
és la solució a no passar calor a vespres. Mm.
Això, i posar el ventilador, que això jo també ho havia sentit, cap a de fora.
Sí, això no ho he acabat d'entendre.
És a dir, tu obris les finestres,
sí,
i poses el ventilador de cara a la finestra perquè tiris aire cap a de fora. No entenc aquí...
Tu ho has provat, en això.
Jo ho he provat i més o menys funciona, però no, no cap d'entendre els motius. És a dir, jo veig que fes això i funcionarà, ja està. Jo
provaré,
no qüestionaré la gent que en sap.
No, i tant.
Però és vera que, clar, també obrir la finestra...
Exacte. Jo, una cosa que no suport és despertar-me en la claror de matí. Per tant, si donc en la finestra oberta, un, tampoc m'entri un ocellet, que això és el meu pitjor mal son, i dos, no suport la claror de matí, que faig? Dormint en tot tancat.
Bé, tu tens aire condicionat.
Sí, jo tinc no aire. De moment.
De moment. Però bé, la claror tampoc et soni problema de tenir la finestra oberta, n'hi ha més.
Bon vespre. Idò, el que més me molesta de les nits d'estiu és haver de dormir amb la finestra oberta. Per què? Perquè sent a tot el poble. Sent a la gent que passa per davant la finestra, perquè estic a un baix que dona en el carrer. Sent a el lot de la moto. Sent els avions. Ja podeu imaginar per on visc, no? Bé, un desastre. No m'agrada gent dormir amb la finestra oberta, però en l'estiu s'hi ha de dormir.
Sí, no queda més remei a vegades que sentir l'ambient del carrer. També és guapo, això, en certa manera.
Sí, bé, escoltes a la una...
Romantitzem-ho, si no mos queda més remei.
A les 12 vespre una, les motos dels joves que tornen a casa...
Sí.
A les tindes a matinades, camions que se'n van, bé, feina...
Sí.
Aquestes coses. Sí. Però bé, més consells.
A veure.
Mantenir les persianes tancades, però durant el dia...
Clar, això és la gran funció de les persianes. És a dir, les persianes són per tenir-les tancades tot el dia.
Clar, sembles un vampir. Sembles un vampir dins casa teva,
però
bé, se manté fresca,
no
la cosa.
Així no entra sol.
També diuen que has de sopar lleuger.
Sí.
Que jo això no m'acaba d'agradar. Perquè si he de patir calor, no vull patir fam, també. O sigui, mango, si he de sofrir, que sigui amb una cosa.
També és vera.
I després recomanen roba de cotó o transpirable. Que dic jo, més fàcil seria... No
llençols bons.
Sí. I roba, millor no dur roba directament i ja està.
Diuen que sí. Ah, no, això és amb esferet.
No, ho he cercat, eh?
Sí.
Ho he cercat perquè dic que potser...
Diuen que...
És més recomanable posar-te una camiseta, però no.
Amb esferet diuen que nus.
Amb esferet nus?
Sí. De baix el cobertor.
Però
perquè
cosa...
la teva calentor fa funció d'encalentir. Però amb el fred no ho sé.
No cap de... si ets en qualcú, sí. Però si tot sol...
No,
no
sé, Jordi.
No cap d'entendre.
No controls la física quàntica.
Això, si ho diu gent més intel·ligent que nosaltres, els hi haurem de fer cas i...
Totalment.
I ja està.
Tenim més consells?
No, ja està. Bona sort. És el meu consell principal. Bona sort i res. Que es passi ràpid.
I d'allò ho sabeu. Bona sort.
La situació. Les illes són serps. Astúries, cucs.
Em va fer tan doi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que me va fer.
Una plaga de cucs obliga diversos veïnats d'un poble d'Astúries a abandonar casa seva.
Els fets han passat a la parròquia de Folgueras de Cornàs, al municipi de Tineo. Els afectats denuncien que milers de cucs han envaït els carrers, han fet malbé cultius i fins i tot entren dins les cases per portes i finestres. Alguns veïnats asseguren que la situació els ha obligat a deixar temporalment els seus habitatges.
El govern d'Astúries demana calma i assegura que es tracta d'una plaga habitual que apareix cada 2 o 3 anys i que no suposa cap risc per la salut. També atribueix l'augment dels cucs a les altes temperatures i confia que les pròximes pluges ajudin a reduir-ne la presència. Mentrestant, tècnics de sanitat vegetal ja han recollit mostres per confirmar l'origen de la plaga. Per tant, aquí sí que afecta la calor, nosaltres no mos hauríem de queixar.
Em va fer tan doi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer.
Un cuc de terra.
I de tres ràdios, cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
Hola, com va? Soc la Maria Pons i el meu estiu sona a bomba. Hola, bomba. No sé com si diu la cançó, que sempre ha acabat amb això. D'en quin Àfrica, concretament, perquè no sé, me recorda molt quan va sortir, no sé si era estiu o no, però el manco de fer espardal a les verbenes o de petita ballaró, a l'escola o aquestes coses. I és veritat que és una cançó que és un poc xorra, però sempre va bé, no?, per pegar una balladeta i passar-ho bé, que és una cosa molt estiuenca, de fer un pot de show i d'aquesta roba també que duen aquí en Àfrica, amb aquests estampats i aquests talls.
Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura. Para abajo. sexy, un movimiento muy sexy,
sexy.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Todas las mujeres lo bailan,
bomba.
Todos los hombres lo bailan,
bomba.
Todas las radios lo ponen,
bomba.
Las discotecas lo ponen,
bomba.
Toda la gente lo baila,
bomba.
Y las mujeres lo bailan así, así. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear.
¡Suavecito!
Ja ho heu sentit, ja no demanem cançons dedicades. Jordi, han acabat les cançons dedicades.
Ja no, no hi ha assabentat d'això.
És que tu eres de vacances. Hem fet aquest canvi.
Quin fomo.
Un canvi d'estiu. Ja no demanem cançons dedicades. Ara volen saber a què sona el vostre estiu. Envieu-nos els vostres àudios en el 646-93-45-01. A què sonen els vostres estius? Jordi, tu quina cançó triaries? A què sona el teu estiu?
Ara no ho sé. És que m'has pillat aquí fred.
Jordi, diré, això ja ho has estudiat de casa teva.
Ja dormiré, de la fumiga.
Veida,
ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
Ah, és bona aquesta. Clar. Estiu, 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 estiu.
No?
Ara molt la cercaran. En Toni Cardell ara la cerca i la poses, que en Toni Cardell és el millor. Deim una cosa i ell la cerca, saps?
La tenim, eh? La tenim, a l'anterior... Ja l'he posada.
Sí, i Bomba d'Anna Maria Pons, t'ha agradat?
Jo és que crec que és una resposta que m'estranya que encara no l'haguessin donat. Perquè ja. Bomba sempre... Cançó,
és que Bomba és molt
d'estiu, icònica.
Totalment. Jo tal vegada també l'hagués triada. Bé, 646-93-45-01, a què sona el vostre estiu? Però ara hem de donar la benvinguda, atenció, a un retrobament especial, perquè just vàrem passar l'estiu passat amb ella. No mos ha abandonat cada setmana l'encentida, però avui s'ha personat físicament. Maria Antònia Miró, com estàs?
Molt bon vespre, que és estrany sentir-me ara correctament amb aquest micros, aquest cascos, aquest estudi 1 d'IB3 Ràdio.
Com te sents de tornar a la ràdio? Abans passat un any.
Clar, saps allò que diuen el temps passa que vola o vola que passa? No tinc aquesta sensació, no. Jo tinc perfectament la sensació que fa un any ho fa. Ha passat un any i ara tornem a ser aquí, però d'una manera diferent. Un poc nostàlgica,
perquè sempre connectam amb tu des de Barcelona, però ets aquí de vacances, entenc.
Clar, estic aquí fent un altre tipus de feines que encara no se poden revelar.
No fas feina.
No, de fet, te diria que faig més feina ara que quan estava aquí a IB3 Ràdio. Mira què te dic.
Noida, torna-mos a la festa.
I quina és la teva cançó?
La meva cançó d'estiu, mira, mentre que ho parlàveu ho estava pensant, jo tinc un estiu un poc de desamor, he de dir.
Enguany.
Oh. Enguany, tinc un estiu
de... Que l'altre dia vas dir que estaves atravessant una ruptura.
Exacte. Bé,
de Maria Antònia no té secrets.
Exacte. Oient, no, no, o tristesa no, o d'alegria, perquè s'ha de viure amb alegria. Així que jo diré la cançó de Suavemente. Aquesta...
Suavemente, bésame.
Aquesta és la meva cançó de l'estiu, diria. Perquè connecta amb moltes coses, amb aquest merengue tropical...
Aquesta.
Ahora
me.
Te quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Bésame, bésame.
Maria Antònia, no ho hagués dit mai, jo.
És que sí.
Que és la teva cançó de l'estiu, aquesta.
Cançó de ruptura total, no?
Sí, és cançó de ruptura i com qui tenia, no sé, me'n vaig de viatge de cop amb aquesta cançó. Estic en Esport de Solla o Alabama, no ho sabem mai.
Ai, la Maria Antònia Miró. Sí. Aquest estiu mos fa un desglossament d'objectes d'estiu.
Exacte. Com varen dir, aquesta secció nova, descobrim objectes, els seus orígens, particularitats, altres usos que els li podem donar en aquests objectes d'estiu, també. I avui vos duc ses ueres de sol.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Mamita loca.
Aquesta també és bona, aquesta.
Sí, però vos he
de dir... M'ha agradat això de Port de Solla o la Bama, no ho sé.
Exacte, i també vos dic, ueres de sol hauria de dur jo quan estava mirant el videoclip d'aquesta cançó.
Per què?
Perquè és absolutament terrible, terrible, terrible. Bé, propi d'aquella època, d'aquell context. No jutjarem. Però sí, rayos de sol, les ueres de sol m'us protegeixen.
Com se diuen ueres en castellà, Maritònia? Un, dos, tres, va.
Gafes.
Molt bé.
Oh, lentes. Lentes de sol. Bé, en tot cas, jo crec que en aquest departament de les ueres de sol només hi ha tres tipus de persones. Menci de quin grup sou. Hi ha aquelles persones que mai duen ueres de sol, no saben què són, no les utilitzen, les tenen i les perden. Després hi ha el departament que les du absolutament totes tens, fins i tot en interiors, que no se'ls atreu entre una botiga i encara du les ueres de sol posada. I després el tercer grup, que per mi és el més interessant, qui les du constantment, però com a diadema. Les du posades damunt els caps. Sou qui vos dic?
Sí.
Qui
sí.
Sou?
Jo era su, era el grup 1. Fins que me'n vaig comprar unes per conduir i ara sóc del grup 3.
Que les dut sempre de muntes cap,
sí, massa i tot. Jo mateix, me sorprèn que a mi mateix, traient ses ueres, l'altre dia anaven al cine i m'haig sorprendre a mi mateix amb ses ueres en el cap damunt en el cine.
Tanta sort que te'n vas adonar a compte.
Si vaig baixar el cotxe, vaig posar-me ses ueres per entrar en el cine, que ara en ser dos minuts, i ueres en el cap.
És que veus, és que dona un aire dur ses ueres de sol damunt el cap. És com a cap de venir a la platja i ni m'he donat compte.
A un programa de la tele de supermodelos deien que no se podien dur ses ueres com a diadema.
Ah, no?
No, que era lleig.
Jo ara vos anava a compartir un truc de bellesa, estimats oients, i és que jo vaig fer una cosa l'altre dia i recomano molt. Vaig anar a un bazar i vaig provar ses ueres de sol molt barateres, però directament damunt el cap, com una diadema. I se me mirava dient, aquesta nina que fa? I quin és el meu truc? Que a l'òptica te diuen no les duis a diadema perquè les fas més amples. Edo, no passis pena.
Has de tenir unes ueres a posta de diadema.
Jo tinc unes ueres molt barateres que me fan de diadema i ses ueres bones les duc damunt els ulls.
M'agrada aquest truc, la veritat.
Sí, perquè és que el que demana, les ueres de sol tenen qualque cosa, no?
Donen estil, sí.
No, sí o no, estem d'acord.
Sí, a veure, hi ha molta gent que et posa amb ueres de sol i dius, uet! Però després et dius i fas... Ai,
això... És que els ulls fan molt.
M'ha passat, això. M'ha passat.
És un poc l'efecte mascareta.
Sí,
durant la pandèmia.
Exacte, que una persona s'imagina el que voldria veure aquí ha darrere. Clar, jo per mi, una icona de ueres de sol i dir, mare meva, no sé què me passa, és l'any 86, Top Gun, un senyor que se diu Tom Cruise.
Uf.
I unes ueres de sol molt concretes.
Ray-Ban, ses ueres d'aviador mítiques.
Sí, que després te les poses tu i no queden tan bé. No llueixen tant.
A mi sempre m'han quedat bé.
Ses d'aviador.
A mi ses ueres de sol en general me queden bé, de dir.
A mi, jo he provat d'aviador i com tenc el cap gros, és una cosa, és un desastre.
Clar.
No
ets en Tom Cruise,
exacte, però espero que tots els oients visualitzin aquestes ueres.
Sí,
de tota sa vida. He de dir que amb aquesta pel·lícula me passa que jo som molt antimilitarista i clar, veig aquesta pel·lícula i dic, tens sentiments trobats perquè m'agrada i no m'agrada a la vegada. Però una cosa que volia deixar dita és que molta gent se pensa que Ray-Ban va pagar molt de dobbers en Tom Cruise o en aquesta pel·lícula perquè dugués aquestes ueres. Concretament són les RB3025. Però clar, realment no. Tom Cruise no té cap tipus de contracte ni amb Ray-Ban ni amb aquesta pel·lícula. No és una publicitat.
Per tant, les due de franc.
Efectivament, clar, la productora sí que va fer el que se diu product placement, és a dir, que van acordar que jo que sé que les ueres que dues no els haguessin de comprar, ja que els hi donessin directament, però resulta que realment aquestes uerets se varen fabricar en els anys 30 exclusivament per aviadors, per tant, tenien una raó de ser en aquella pel·lícula. I clar, el que va passar és que en s'estrena de Top Gun surt aquest home amb aquestes ueres i unes ueres que estaven a punt de descatalogar perquè ja no se venien i havien quedat com en desús, bum! Varen pujar ses ventes i va ser com una altra se van posar de moda. I de fet el 2022, quan varen fer el remake, 36 anys després, bum! I la gent torna a comprar aquestes ueres i se tornen a posar de moda.
Això, clar, és una publicitat impagable per aquesta marca. Està molt bé de dir en Tom Cruise, Però jo, si parlar amb Dueres, Dueres i Capell, han de parlar d'ell.
Para Vilera canta, canta de bon de matí. Para Vilera balla, perquè ens sosteu que veig com l'ocibada perfuma xaire. Para, para Vilera.
Qui vol en Tom Cruise tenint en Tomeu Penya?
És vera que mai se treu ses ueres en aquest moment, no?
És vera.
És que és vera que a vegades no se pot destriar ses ueres de l'artista. Moltes celebritats, de fet, duen ueres de sol quasi com a distintiu personal, no? Sí. Tenim Tomeu Penya, Almodóvar, també se'l veu moltes vegades amb ueres de sol, que troc que no li acaben de favorir, ho vull deixar dit. Albert Serra, també, un poc flipat. Nelton John pregunta, quantes ueres creix que té Nelton John? De sol, eh?
1.200.
2.000.
La veritat és que jo tampoc ho sé.
Ai, Maria Antònia.
Però he de dir, perquè no volia...
Pues pensàvem que vos anaves a donar la resposta.
És que saps què passa? Que a internet he trobat molta informació contradictòria, però vos dic que totes les xifres que sortien, o sigui, totes els números, havia més de 5 números en aquella unitat. O sigui,
imagina't.
Entre 20.000 i 200.000 he vist jo a internet.
Què dius?
Si en té 20.000, és que ja és un problema.
No ho creu, perquè on les guardes?
Bueno, bé, la seva menció.
Una casa per ses ueres.
Exacte.
Vull dir, tampoc li dono massa greu.
Exacte. Però sabeu quins més famosos duen ueres?
En Risto Mejide.
Exacte. En Risto Mejide, que podem dir en castellà que és un poc un xulo.
Un xulo.
Un xulo.
És que fa xulo. En Albert Serra també.
Exacte.
En aquest punt.
Però segur que és curiós d'en Risto Mejide, que potser aquest home du ueres de sol pel mateix motiu pel qual s'inventaren. Perquè m'ho han anat en el segle VII a la Xina. I allà el que varen aconseguir era, bàsicament, enfosquir els vidres, que el que eren cristalls de quarts, com fumant-los, a través de com els passaven pel foc i quedaven com a carbonitzats, però que s'hi podia encara veure. Clar, atenció, utilitzaven aquest sistema i aquests vidres a ses ueres no pel sol ni per veure-hi, sinó utilitzaven els jutges en els judicis. Com en Risto, que jutja, a tu sí que vales, i tu ses ueres de sol posades.
Que bona, d'acord.
Feia, o sigui que en Risto feia una referència en el segle VII a la Xina.
Segur que no. Clar. És a dir, ho ha fet sense voler.
Jo no sé per què en Risto les duo, però els jutges de la Xina d'aquella època les duen perquè volien tapar la seva expressió durant els judicis. O sigui, compten que ho utilitzaven perquè ningú pogués endevinar el veredicte ni què pensaven fins que no se resolgués aquell judici en qüestió.
I abans del segle VII... I hi havia res.
Mira, les primeres ueres de sol que trobem a la història, clar, m'han d'anar a les regions àrtiques d'Amèrica del Nord i Sibèria, el que serien els esquimals malament dits o els inuits. I clar, aquestes ueres de sol no era tant com vidres que se posaven, sinó com unes plaques amb com una finestreta ben petita, ben petita, i estaven fetes com d'ossos i de més, per de tal manera que la llum solar no els entres directament en els ulls, tenint en compte que estaven rodejats de neu i ja saben què passa quan se n'en va la neu. Que se torra d'aquella manera tan curiosa, no? Però, com sempre, ara hem de dir que les ueres de sol no estan fetes d'ossos.
Sinó de plàstic, com a la secció anterior, que parlaves dels flotadors, que se varen popularitzar quan varen esdevenir de plàstic.
Exacte. I ara no tenim un pare alemany preocupat que fa manegat, sinó un home que s'anom Sam Foster, en relació als plàstics i les ueres de sol.
Que va ser l'inventor de les ueres de sol,
bueno,
Sam Foster.
Més que un inventor, el que va ser era un empresari, un visionari de negocis, era aquest home. Perquè ell el que tenia, tenia ell una fàbrica a Massachusetts. M'encanta aquest lloc, Massachusetts. I ell fa pintes de plàstic per dones. Però què va passar? Arriben els anys 20 i se posa de moda el cabell curt, tipus flapper, aquesta mitja meleneta. I clar, la seva fàbrica com que entra en crisi en el sentit que les al·lotes ja no compraven tantes pintes. I clar, crisi en xino diuen que vol dir oportunitat. Llavors, què va fer aquest home? Va dir, escolta, si amb aquest mateix plàstic amb el que faig les pintes, per què no me posa a fer muntures d'ueres de sol?
Ah, mira.
Un tio intel·ligent.
Clar.
En Sam era un absolut visionari.
Exacte. Llavors ell, el 29, se'n va al passeig marítim d'Atlantic City amb un carregament de les primeres ueres de sol que compten que se va començar a vendre en aquí mateix de matí i va ser un èxit total.
I a veure, i com passen d'aquest passeig marítim a tot el món? Perquè ara ja...
Clar. L'any 34, l'empresa Foster Grant, o sigui, ja no era ell com a persona, sinó que la seva empresa en general, va importar d'Alemanya una màquina molt important, que seria aquella que era capaç de fer motlle per injecció. És a dir, és un altre sistema de fabricar aquestes ueres. Uh-huh. Perquè abans teníem 6 artesans que se passaven un dia sense fent una única muntura, uh-huh. i amb aquesta màquina el que fan, injectaven espècie líquid en un motllo, i ja ho teníem. Clar, en una hora fabricava moltes més muntures que tota aquesta gent. I això va facilitar la seva producció, abaratiment de preu, i ja m'ho sabem, història.
I quan abaraten els preus, el que passa és que les pot comprar tothom.
Clar, i a més, el que passa amb el plàstic és que és ideal per als dissenyadors en el sentit que se pot amoldar, poden tenir diferents colors, i aquí ja totes aquestes varietats. És a dir, no tens unes ulleres de sol per necessitat, sinó perquè vols unes en concret. I en pots tenir més d'una, no?
Clar, i vosaltres això... quantes en teniu, d'ueres de sol?
Jo ho he dit, dues. Una no, pel cap i una pels ulls.
Jo, unes.
Jo, dues. Ses de batalla i ses de sa guapa.
És que sí, és que és important, això.
Quin tipus de batalles?
Anar a la platja, per exemple, que s'omplen d'arena o de sol o d'aigua salada. Ses que no m'acaben de quedar bé del... És a dir... M'agrada com me queden, però me fan senyora, trop.
Mm. És un tema que facin després, senyora.
Exacte. Sí. I depèn d'on hagi d'anar, me'n poso unes o les altres. Si vull pareixer més senyora, me'n pots ser senyora. Si vull pareixer més jove, me'n pots ser altres.
Clar. També, lo del plàstic, molt bona idea, però també és un poc desastrós. Perquè per jo se me rompen molt fàcil.
Jordi, això serà que no les cuides.
Això se me n'en rompre. La darrera vegada...
Les has de posar dins els tots.
M'estic llevant la desuadora en les ueres posades. I ja se va xapar.
El tema de l'estoig és una altra cosa.
Desastre.
Jo sempre el perd.
Sí. Jo he de dir que mai me n'han donat una en les ueres de sol.
Això és perquè no les has comprades
exacte.
Bones,
Maria Antònia. No, però tornant amb el tema de les ueres de sol, mm-hmm. és veritat que dèiem que això de que els dissenyadors i el plàstic i demés, però és que també a vegades és curiós quan hi ha moments històrics que s'ajunten i també potencien els objectes, perquè en aquests anys que estàvem parlant era precisament també l'època d'or de Hollywood. Mm-hmm. Llavors tenim estrelles de cine... que aquestes no són senyores, són senyoríssimes.
Divas.
Divas, exacte. Greta Garbo, Audrey Hepburn... Totes aquestes al·lotes d'una, aquestes ueres de sol... Clar, podem interpretar per tapar-se d'aquests flaixos que els hi venen. I també veieix un article que explicava que un temps els focos de cine eren molt més potents, perquè les càmeres no eren tan sensibles, i llavors el que passava és que moltes actrius acabaven tenint problemes de ulls i eren més sensibles a la llum del sol d'aquell lluminari que els fotien per gravar-les. Llavors, clar, tenim en aquest moment, és bàsicament dur ueres de sol, un estatus i un cert glamour.
Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado.
Negreta Garbo, Audrey Hepburn, tothom té aquestes divas dins el cap.
Exacte. I jo crec que moltes predines que no se lleven ses ueres de sol mai, sabeu el que fan ses predines,
totalment.
No? Que se les deixen posades i, sí. I jo crec que és per això.
Sí. La meva predina mai se la llevava. Les ueres de sol.
Potser per tapar-se les rues o...
No, era com una marca de glamour, jo crec.
Jo també ho penso.
I de fet, avui he anat a la perruqueria i hi havia una senyora que se les ha posades just quan l'han acabada de pentinar.
Ah.
I era, perdoneu l'expressió, molt pija, aquella senyora. I de, ai, mira com bona que m'has deixat. I no se llevava les ueres de sol.
És que us ho he dit, és que no se les treu.
I encara érem dins la perruqueria.
Que bo, que bo.
Sí, però per què han de dur ueres de sol, Maria Antònia? Per ser glamuroses o per protecció,
clar,
realment?
És que ara estàvem xerrant així només de la part superficial i mos estava quedant tot un poc superficialet. I doncs, clar, hem de tenir en compte que igual que la pell se crema, si anem a la platja sense crema solar, clar, la capa més transparent de fora de l'ull, el que seria la còrnia, també se pot cremar amb el sol. Clar,
sí, no són bromes.
Exacte. I a llarg termini també tenim que la llum del sol accelera l'envelliment. Amb el temps, la radiació va oxidant les parts internes de l'ull i, per exemple, el que més pateix és el cristal·lí, que és bàsicament aquesta lent transparent que tenim dins l'ull que ens serveix per enfocar. Quan aquest cristal·lí se torna opac, és a dir, com un vidre que s'embruta, és quan tindríem, per exemple, catarates. Per tant, les ulleres de sol prevenen les catarates.
Per això tu te'n compres i te les poses damunt el cap.
Clar. Perquè me les poses damunt el cap? Perquè és un perill posar-se les ueres de basar en els ulls. perquè el que fa bàsicament és que quan duim ulleres fosques, la nostra pupila s'obri perquè li entri més llum, talment quan estem a les fosques, i clar, què passa? Que entra molta més llum de la que tocaria. Llavors és quan els raigs ultraviolats penetren directament dins el forn de sol. Per això és molt millor, estimats oients, no dueres, que dur-nes unes de dolentes. Això ho recomanen al col·legi
d'oftalmòlegs.
Jo no em puc dur de dolentes perquè me mereix.
M'ha
mal de cap.
Sí, a mi també me'n passa. Sí, sí.
És que no és natural ni et sa. I, de fet, el filtre que heu de mirar, si us voleu comprar unes ulleres de sol com toquen, és SUVE 400.
Ai, ara no tens sabors aquí.
Ara volies revisar menys si...
UV 400.
D'ultraviolats 400, que aquesta protecció te...
I si no poses això, no són bones?
No. No són, o sigui, aquest filtre homologa que te protegeix entre un 99 i un 100% de la radiació
de
sol. Ui, això ho
hem de mirar bé, Jordi.
Clar, i vos heu de fiar i ho heu de demanar a la persona de confiança que vos vengui ses ulleres. I si posa UV...
Jo sos de guapa, me les vaig comprar per internet. Sospit, que no són UV 400.
A lo millor val la pena dur-les a una òptica d'espoble i que a lo millor vos facin una revisió. No ho sé. A veure, les ulleres de sol poden servir per moltes coses, no? Com hem vist, estar guapos, misteriosos, elegants... Però vos he de dir que també poden servir per fer trampes.
Somrient, l'alegria en el vent i els teus ulls de corall dins del mar. Junts al teu llit on desborda el desig, lluny del món, un dolç amagatall. La lluna ens va venir a buscar, però va ser l'alba qui ens trobà.
I damunt hem d'anar a principis del segle XX, a l'època de la tuberculosi, que era aquesta gran plaga d'aquell moment, no? Clar, curiosament, tant els efectes pròpiament la malaltia com el fàrmac que els hi donaven per frenar les suors, la d'atropina, que és bàsicament un derivat de la belladona. Què passava? Que deixava molt les pupil·les dilatades. Per tant, molt de malalts a la tuberculosi eren molt sensibles a la llum.
Mare meva, i què feien, idò?
Clar, els metges els hi receptaven unes ulleres amb vidres tintats de colors d'aquell moment, no? Eren molt foscos, o blaus o verds. Però què va passar? Que se va normalitzar, s'adonava per fet que si dues unes ulleres d'aquestes, blau fosc o verd fosc, que estaves malalt. Que, per cert, ara faig un vot, però és que ho he trobat molt curiós, que d'aquesta malaltia i d'aquest moment va sortir el cànon de bellesa d'estar molt prima, pàl·lida, demacrada... Clar, tenir cara de tuberculosa era com molt romàntic d'aquella època. De fet, com ja sabeu, la majoria de les germanes Bront se varen morir d'aquesta precisament malaltia. En Charlotte, una de les germanes, escrivien al seu diari. La tisis, com també referien a la tuberculosi, soc conscient, és una malaltia afalagadora. Ho trob terriblíssim.
Sí.
Sí, terriblíssim. És com ser-ho...
Que queda bé, no?
Que queda bé estar malaltona. Pàl·lida, vermà...
Però a veure, no mos desviem.
Clar, perdoneu.
Ueres, trampes, malalts, tuberculosi...
Clar,
tornam.
Llavors, què passava? Dues aquestes ueres i se deduïa que estaves malalt. Clar, en aquells anys també se va inventar el que seria com una tinta lluminosa, és una tinta que és invisible, no? És una substància que, bàsicament, tu, si mires les cartes amb les que pintes aquesta tinta, no ho veuries, però, atenció, si ho mires a través d'aquestes ueres de colors, ets capaç de llegir perfectament el que diuen. Llavors, quina era la jugada mestra? Bàsicament, hi havia persones que pintaven les cartes amb aquesta tinta i llavors se presentaven a la timba de cartes clandestina fent veure que estaven malalts de tuberculosis.
I això funcionava?
Clar, a veure, clar, devien fer veure que estaven malalts, devien tossir una mica, imagina que havies de fer un poc una performance, perquè si no, amb unes ulleres de sol i tan xalest, no acabava de funcionar. Però bàsicament, tu deies que t'havien de deixar les ulleres posades pel metge, els altres jugadors, per llàstima, no te donen res, i sí, de fet, era així, com guanyaven moltíssimes partides i van les cartes, i això jo li dic tenir vista.
Molt bé, Maria Antònia. M'agrada aquesta forma de tenir vista que t'apens. D'acord, existeixen alternatives a les ulleres de sol? Per si qualcú... Mon pare, per exemple, mai en du. I jo no sé com ho fa.
Clar,
però suposo que com que no s'han de posar mai,
Sí, és que sabeu què passa? Que jo podria fer moltes bromes i segur que m'encanta, però en sa salut no s'hi juga.
És veritat, tant, meritòria, molt bé.
En sa salut no s'hi juga, per tant, no hi ha absolutament res que se compari a dur unes ulleres de sol. De fet, estan inventant ses lents de contacte solars, imagineu-vos, però és vera que te tinten sui tot de negre i fas una miqueta de por. En tot cas, podem dir que no existeix res que se compari amb unes bones ulleres de sol, com tampoc no puc trobar motius com per no anar a veure't sol.
Si els pregunten per casualitat quina seria l'obra que ens enduríem a casa.
Tres ràdios, diversió.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Xiu, xiu!
Continuem a Xiu Xiu, Anna Maria Antònia Miró. Mira, Antònia, quedes amb nosaltres ja la resta del programa.
Sí, sí, me permeteu acompanyar-vos, jo encantada.
Clar que sí, nosaltres sí. També. Jordi, no mos has contat res de les teves vacances.
És que has estat un poc, no sé.
Què has fet?
M'encantaria dir-li als oients que han estat meravelloses, fantàstiques, que he anat...
I no ho han estat.
Bé, he fet les coses que no faig quan, hi ha xiu, quan estic
però
a Xiu Xiu.
Però què has fet?
Coses de casa, altres feines que tenia pendents...
No hauràs per casualitat anat a Colunga, Astúries?
No he tingut el plaer. Igualment, què he de fer jo a Colunga, a Astúries?
I de, per exemple, rebre els coneixements bàsics, necessaris i curiosos sobre la vaca frisona.
Si tu ho dius, Inés, jo estic d'acord amb tu.
I de, mireu, és el que ha fet un grup de joves ramaders menorquins que han estat allà a Colunga, Astúries, durant 6 dies per compartir experiències amb altres joves ramaders apassionats de la vaca frisona. Joan Arguimbau, bon vespre.
Hola, com va?
Molt bé. Escolta, explica'm-vos a tu què heu fet per allà, per Colunga.
Bueno, mira, allà quan vam arribar, primer mos van assignar un animal per hom. I a partir d'allà el que havíem de fer era donar-lo el millor possible i preparar-lo el millor possible per dissabte poder fer un concurs entre tots els alumnes d'allà.
Que bona.
I els que ho hagués fet millor, doncs... Pues,
sí?
Mira, aconseguia el premi, que diguéssim.
I què era el premi?
Bueno, depèn. Hi havia diferents categories. Hi havia categories de preparar i pelar, hi havia categories de manar... I te donaven, per exemple, la categoria de pelar donaven una màquina, en el guanyador una màquina de pelar vaques, en els menadors una cabeçada...
Que guapo.
Coses així.
Jo m'imagino que tu arribes allà, a Colunga, i te diuen, això és la teva vaca. Vas així.
Bueno, no tant així. Nosaltres vam arribar, ens vam instal·lar, i després allà el que fan és que fan un... Bueno, tenen molts animals així tancats, i el que fan és, de petit a gros, van triant animals.
I tu li vas posar sí, nom primer... a la teva vaca?
Ja estava posat.
Ah, clar. No... Que nomia?
Melissa.
M'encanta.
No te confonguis de Lisa amb Elisa. Bé.
Elisa o Lisa?
Melissa.
Ah, Melissa. M'encanta, de Melissa. Bé, Ida, explica'm-nos, quants éreu que heu partit des de Menorca? Tu i dos més?
No, eren quatre. Jo i tres més.
D'acord. I quines diferències principals has vist a l'hora de fer feina en ses vaques entre Astúries i Menorca?
Bueno, no, és a dir, la feina en general, tots anem a aconseguir el mateix. El que sí que es ve que les finques d'asturianes i de per la península així, tot està bastant més mecanitzat que a Menorca. Aquí a Menorca, el que sí que van, a mesura que van anar compartint cada un el que feia que seua, pues van descobrir que ells tenien moltes més facilitats, ara de més maquinàries noves i coses així, com a Menorca, que està tot més manual.
Clar, heu après a netejar-les, a manejar-les, a enllitar-les. Hi ha hagut qualque cosa especial que no sabessis fer? Que has après? Quines tècniques vos han compartit?
Bueno, sabíem un poc la base i tal, però, jolín, allà mos hem adentrat més a coses molt més específiques, a pelar zones molt precises i moltes coses així que sense el curset aquest pues no hagués sabut, saps? O manejar, jo no en tenia tanta idea i allà, la veritat, que mos han donat molt bona, una bona mà d'ajuda.
Quan dius pelar, te refereixes a depilar les vaques?
Sí.
A rapar-les.
A rapar-les, sí.
Sí? Que curiós.
Sí.
Perquè això de la morfologia, concursos morfològics de vaca frissona, ja s'ho prenen molt en sèrio, com aquí mateix a les Balears. Què són més guapes, les vaques asturianes o les menorquines? Joan?
Mira, això... més que dependre de si són més xuletes d'allà o les d'aquí, això ve de la genètica i cada vaca és diferent, no sé, cada vaca d'una genètica diferent, això són exemplars, cada exemplar és diferent i hi ha exemplars xulos allà i exemplars xulos aquí. Sí que es veu que aquí Tobada no arriba tanta cosa com allà.
Molt bé, Joan, has fet la resposta políticament correcta, així m'agrada. Escolta, i com a bons treballadors del camp, a quina hora vos aixecàveu aquest matí?
Bueno, mira, allà depèn del dia, bueno, si no te tocava turno de vespre, perquè a vegades fèiem turno i havies de quedar despert tot el vespre allà, en cuidant de que no s'embrutessin i tal, però si no, m'aixecàvem de vés les 4 i mitja, 5.
Uau, mare meva.
Escolta, a les 5 solien...
A les 5, eh? Joan, tu quant d'any tens?
18.
I com és que has decidit dedicar-te a la ramaderia?
Pues jo des de petit ja he tingut contacte amb els animals i sempre m'han agradat molt els animals i jo crec que no m'hagués imaginat una altra banda. No, la veritat, no m'imagino. No m'imagines tenir que no estar en contacte cada dia amb els animals, no fer feina de so, no sé.
Clar, però també entenc que anar fins allà entre torns... haureu aprofitat, anar a menjar qualque cosa, qualque festa... No sé si ho fem més cosa. No. O vos heu dedicat 100% a les vaques?
Sí, Annalisa.
Perquè...
Melissa.
Sí. No, és que el que passa és que allà estàs a un, com un internat, com una escola internat d'aquestes, i vam fer tota la setmana allà, és a dir, dormíem allà i tot ho fèiem allà. Dinàvem tot allà, tots els menjars, tot. No, la veritat que no mos van desplaçar el món, no.
Que bona. I hi havia altres joves d'Astúries, no sé si d'altres llocs d'Espanya?
Sí, de per tota la península, pràcticament.
I ja, supos que heu fet un bon grupet?
Sí. La veritat que tothom era molt, molt bona gent i ens vam passar molt bé. La veritat que al principi teníem un poc la por de dir, no sabien si tots encaixaríem, però res, vam passar 10 minuts i ja érem tots com una família.
Clar que sí. En Joan Arguimbau fa feina o és del lloc de cavalleria Veo, de Ciutadella. És així, Joan?
Sí.
Quan te planteges el futur?
Hombre, jo m'agradaria agafar un poc més d'experiència, tot des que pugui, i a la llarga pues, poder manejar un lloc jo també, poder ser l'amo.
Que bé, Joan. Idò, enhorabona per aquesta experiència i per dedicar-te a la ramaderia en el camp. Gràcies per aquesta petita esperança, no, Joan? Encara n'hi ha en el camp de les Balears.
Sí, sí que n'hi ha.
Que bé.
Som uns quants de joves que tenim ganes encara.
Que bé, Joan. Idò, moltes gràcies, Joan Arguimbau. Una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
mi esperanza, soñado puerto de mar. Son tus mujeres hermosas que alientan mi despertar. Menorca del alma mía, junto a ti quiero cantar una bella melodía inspirada en alta mar.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Els bombers han aconseguit extingir l'incendi forestal que ha començat a cremar les feixes de Talamanca quan s'acostaven les 3 de l'hora baixa. Tot ha començat a una casa ocupada i ha cremat manco d'una hectàrea de canyet. Una gran columna de fum